porta a l'escenari del Parc de Cal Arnús el seu pop lluminós que brilla en el segon disc Voltes i Voltes. Concert gratuït, 6 de la tarda, mentre a les 8 el torn de Marcel i Julià. I aquesta és Anna Andreu, que toca avui a la gespa de Montesquiu. La cantautora és l'encarregada d'inaugurar el cicle Música a la gespa als jardins del Castell de Montesquiu, acompanyada de Marina Arrufat, Anna Andreu, que presentarà les cançons del seu segon disc, que es diu La Mida. Les 9 del matí, pràcticament un minut. Temps pels esports. Oriol Jové, bon dia.
Bon dia.
Ja hem explicat abans que el Real Madrid s'ha proclamat aquesta nit passada campió de la Copa del Rei, i una conseqüència d'aquest títol pels blancs és que ara mateix el Girona entra automàticament en posicions europees.
Sí, com que el Madrid ja està classificat per Europa la propera temporada, la plaça que normalment se li adjudica al campió de Copa va a parar al setè classificat de la Lliga, que actualment és el Girona. Per tant, si la Lliga acabés avui, el Girona estaria classificat per la Conference League. El club són conscients que seria un fet històric, però també que el nivell d'exigència pujaria moltíssim. En parlava aquesta setmana el director esportiu Quique Cárcel al Món RAC1.
A mi almenys no seria la cosa que m'entusiasmaria, però òbviament, el que intentarem és fer lluitar, perquè també al final és història, i si algun any jugar a Europa, doncs tindrem que fer el pas de preparar-nos i intentar fer-ho el millor possible.
No? Recordem que aquest cap de setmana no hi havia lliga per la disputa de la final de la Copa del Rei, tornarà el proper cap de setmana, i ho pot fer amb el Barça proclamant-se definitivament campió diumenge en cas de guanyar Cornellà al Prat contra l'Espanyol, que de la seva banda necessita els punts per seguir optant a la salvació. Encara en futbol, el Barça va estrenar el títol de campió de la Lliga Femenina i amb victòria per 2-5 al camp de la Real Societat, i el Levante Las Planas va donar la sorpresa guanyant el camp de l'Atlètic de Madrid per 0-1, que li ha garantit mitja salvació.
I qui avui pot guanyar la Copa del Rei, de fet la desena consecutiva, és el Barça d'handbol, que s'enfronta al Logroño a partir de les 4 de la tarda a Santander.
Sí, els de Carlos Ortega van superar ahir la de Mar de Lleó per 39-30 i busquen la que seria la 27a Copa i el 5è títol de la temporada, després de la Supercopa Ibèrica, la Lliga, la Copa Sobal i la Supercopa Catalana. No li va anar tan bé al Barça d'hoquei, que es va quedar a les portes de la final de la Champions després de perdre per 4-3 contra el Porto, i també va perdre, però la Lliga, el Barça de futbol sala per 7-5 a la pista del Cartagena.
També va ser dissabte negatiu pels equips catalans de la Lliga ACB de bàsquet, amb doble derrota tant de Joventut com de Girona.
Sí, en el cas del Girona, de 16 punts contra el Tenerife, i haurà d'esperar per segellar la permanència, i en el cas del Joventut, derrota per 10 punts a la pista del Saragossa, derrota que manté els badalonins en la 7a posició. Avui és el torn del Barça, que rep el QFU en l'Abrada a les 5, i a les 8 del Manresa s'enfronta al València al Nou Congost.
I amb motor, Álvaro Bautista és el dominador de la cita del Mundial de Superbikes, que acull aquest cap de setmana el circuit de Barcelona-Catalunya. A les 11 hi ha la cursa de Superpole, i de cara a la nit la de Fórmula 1, amb Fernando Alonso sortint des de la segona posició.
Per darrere del Red Bull, del Checo Pérez, que ahir va ser el més ràpid en la qualificació del Gran Premi de Miami. Carlos Sainz sortirà tercer, i el líder del Mundial, Max Verstappen, ho farà des de la novena posició, i encara dues coses més. Ahir va arrencar el Giro d'Itàlia amb victòria del belga Remco Evenepoel a la contrarrellotge inicial, i aquesta tarda Carlos Alcaraz juga la final del Masters 1000 de Madrid contra l'alemany Jan Lennard Struff.
Les 9 i 3, gràcies Oriol, fins ara.
Merci, fins ara.
Avui tota la família ha vingut a veure la iaia Maria. La Joana, la seva filla, la visita totes les setmanes, però avui és un dia especial. Celebrar junts el Dia de la Mare, sens dubte, és el millor regal per la iaia Maria. Probablement els millors regals no es comprin, però si vols tenir un detall, recorda que a Montse Interiors fem un descompte especial del 20% en producte propi per al Dia de la Mare. Montse Interiors. Felicitats, mare.
RAC 1. Ja amb ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
A Grupo Todoplano sabem que canviar matalàs no és una tasca fàcil. Disposem de marques líders com Sonpura i Emma.
A Grupo Todoplano li entreguem el seu matalàs Emma recollint-li de franc l'antic. També disposem de matalassos Sonpura. I a la botiga de General Mitre hi tenim la nova col·lecció completa.
Troba la teva botiga més propera a grupotodoplano.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Les beques per a colònies i casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés donen l'oportunitat a molts nens i nenes de viure un estiu amb acompanyament educatiu, saludable i ple d'experiències positives. Col·labora per fer possible aquestes colònies i casals. Fes un donatiu a peretarrés.org.
RAC RAC 1 El divendres 12 de maig, de 9 a 2 quarts d'11 del matí, el debat electoral de les municipals de Barcelona, al món a RAC 1. Els 7 candidats a l'alcaldia de Barcelona cara a cara.
No s'ha governat bé en aquesta qüestió.
Ernest Maragall.
I és el model també de ciutat que volem.
Ada Colau.
Defenso la feina feta pels companys.
Jaume Collboni.
Jo els hi pregunto a vostès.
Xavier Trias.
Barcelona està gestionada amb els peus.
Anna Grau.
Jo vinc aquí per canviar la ciutat.
Daniel Cirera.
L'Ajuntament a prendre consciència.
Eva Parera. Tots moderats per Jordi Basté i el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, des del Museu de la Ciència Cosmocaixa. El divendres 12 a les 9, seguiu el debat electoral en directe a RAC1 i en streaming a RAC1.cat i lavanguardia.com. Barcelona en joc, el món a RAC1. Tots som 1. Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9 i 6. Nosaltres hem estat reclamant al Ministeri d'Agricultura, que és el competent, que posi sobre la taula una proposta d'ajudes.
Una de les reunions que hem tingut en territori, la directora de Rodalies va convidar els responsables a que vinguessin en cabina del tren perquè veiessin la complexitat.
Jo sé millors, no millors, may the king live forever. What is love?
Pelo pa atrás, Carles Fernández, bon dia. Això és What is Love, eh?
Totalment.
Fa 30 anys avui d'aquesta cançó, Hathaway.
Ni més ni menys, jo ja la ballava.
Tu la ballaves o no?
Sí,
tu
no.
Jo? No, bueno, no, no, a posteriori, diguem-ne.
No, perquè tu dels pares feia gràcia com ballaves, però no ballaves.
En aquella època, sinó que no tocava anar a discoteques encara.
Correcte.
Efectivament. Tampoc no hem estat els grans usuaris, de les discoteques, però no passa res. Com estàs, Carles, tot bé?
Molt bé.
Avui que mossèn Nin... A l'embalat, a partir de les 12, ha sentit l'efemèride i s'ha posat, ja està preparat amb tota la sotana, s'ha posat l'alzacuellos i ja està tot preparat per venir aquí a fer classes del voltant de l'Eurodance dels 90. Què tal, Arturo Puente? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tu l'Eurodance del 90 el toques?
L'he ballat.
Ah, l'has ballat.
Després,
també, no?
Després, evidentment, no al 93.
Ja hi som. Què tal, Sara González? Bon dia.
Molt bé, és que qui no l'ha ballat?
És
que quan has dit 30 anys ens fas molt gran. O sigui, cada setmana et proposes...
Sí, sí,
aquesta
és la idea.
Això ho fas. Ser conscients de...
Bàsicament, del pas de temps. Del pas de temps.
És un himne gay, no? Aquesta...
No sé si ho és, sí.
Sí, no? Jo crec que és com el... Vull dir que és...
De la comunitat de la LGTBI.
De la comunitat, sí. S'ha ballat molt, no? En entorns de comunitat de la LGTBI, sí. Sí,
a les festes majors,
sí. També.
D'embalat, d'embalat, és el que farem a partir de les
12.
Les 9 i 9 minuts. Avui que, per cert, d'aquí una estona entrarà Jordi Ramos, ja des de Liverpool, que té, està allà davant de la catifa, que porta 24 hores ell. A la Casa Reial no hi ha anat. O sigui, per veure passar les carrosses daurades, ell no li interessa. Ell li interessa la catifa turquesa del Festival d'Eurovisió, que comença, de fet, avui tècnicament, i dissabte que ve serà la
d'avui fins
la final.
Dissabte serà allà?
Oh!
Però avui dia assegut a la catifa?
A la catifa i totes les festes i les coses que passen.
Això sí.
No, és que hi ha semifinals i coses, veu? Bueno, ell està... Jo l'altre dia vaig dir, falten dues setmanes perquè comenci, i es va enfadar perquè diu, no, falta una setmana, perquè hi ha semifinals, i hi ha classificacions, i hi ha no sé
què. Però pensa-ho, perquè és rigor, això, eh?
Bueno, rigor.
El Jordi Ramon
rigor, per favor, eh?
Pensis,
sí, ha tret un llibre que ara està més inflat, l'has vist? És un llibre ple de brilli, brilli. I, o sigui, tota la portada és de coloraines i unes coses tremendes.
No podia ser de cap altra manera.
No. Per cert, el Manel Manchón diu que està venint, però que s'ha trobat problemes de mobilitat.
Tots hem fet volta, tots hem fet volta.
Hosti, fotut això avui, no? Sí. Perquè hi ha la cursa del Corte Inglés i què passa per aquí al costat?
A mi m'ha anat millor que totes les altres.
Ah, sí?
Perquè passen pel carrer de sobre.
Ah, bueno. A mi m'ha anat fatal.
Ja has vist passant els corredors,
ja? Sí, ja ha passat els primers.
Però si acaba de començar a les 9.
Ui, fa estona.
Ja estan guanyant.
A les 9 i 3 ja ha passat el primer.
La cursa del Corte Inglés, que la tenim aquí sota de la ràdio, ja arribarà el Manel Manchón quan pugui. Abans tenim aquí el Martí Oliveres. Què tal, Martí?
Què tal? Bon dia a tothom.
Aleluia una mica, perquè si la setmana passada, després de la visita del versió RAC1, que no de l'Obama, a Montserrat, es va desencallar una mica, desllorigar una mica la situació de sequera i de les pluges, avui tornen les pluges i, a més, amb una intensitat en alguns punts que pot provocar alguns problemes, fins i tot.
Sí, considerable, aquesta activitat de ruixats i tempestes, sobretot a partir del migdia, especialment entre les 3-4 de la tarda i les 8 del vespre, seria el plat fort de tronades, de ruixats, tempestes, a moltes comarques del centre i del nord de Catalunya, sobretot Catalunya Central, Pirineu de Girona, comarques interiors de Girona, avançant amb el pas de les hores fins als Vallesos, potser Baix Llobregat, Barcelona, Maresme. Aquí, a l'àrea de Barcelona...
Pot arribar a ploure a l'àrea metropolitana aquesta tarda, eh?
En principi, poca cosa pel que fa a la intensitat, no tan intenses les tempestes com descarregaran terra endins, però sí que alguna tronada pot ser una mica considerable, doncs la mateixa ciutat de Barcelona, mitja tarda vespre, potser cap a quarts de 7, les 7, quarts de 8, aniria molt bé que plogués també en aquesta zona, i en canvi, Ponent i el sud encara seguiran esperant aquesta aigua que els deixa bastant al marge. De moment, els ruixats van esquivant aquesta zona de Ponent, ha fet un litre per metre quadrat aquesta matinada al pantà de Siurana, al Priorat. Ara s'escapen alguns ruixats, poca cosa, entre l'Anoia, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, ara queien gotes, m'ho deien Carles ara a l'entrar aquí a la ràdio,
el Baix Llobregat, gotes. Queien alguna cosa.
Sí, però és un pas molt, molt, molt efímer d'un ruixat que marxarà ràpidament. Aquesta dinàmica d'un matí insegur amb núvols i clarianes, algun primer ruixat més probable a les comarques de Lleida i Tarragona, i a partir de la 1, quarts de 2, començaran a formar-se aquestes tempestes al Pirineu, Prepirineu, del Cadí, a Port del Comte, Ripollès, aniran avançant cap al sud, i poden ser, creiem, especialment intenses al voltant d'Osona, del Lluçanès, del Moianès, del Bages, Berguedà, Garrotxa, Ripollès, Selva. En aquests sectors, doncs, tenim un avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Poden caure de 20 a 30 o potser més litres per metre quadrat en pocs minuts, amb calamars, amb pedra. És diumenge, és operació tornada de cap de setmana, hi haurà molta mobilitat a la carretera, o sigui que molta precaució. I la bona notícia, més enllà d'aquestes possibles calamarsades pedregades, és que la setmana que ve continuarem parlant de pluja, segurament no cada dia, però a un lloc o altre anirem regant, anirem remullant. Sembla dimarts tarda vespre, després una pausa, es pot animar de nou dimecres migdia tarda, dijous, divendres, cap de setmana que ve falten molts dies, però sí que es veu una setmana dinàmica, n'anirem parlant. Molt benvinguda aquesta aigua que ha d'anar remullant, però de moment no veiem clara la situació de pluges a Ponent i al sud.
Que és la important ara mateix, no?
Que també és molt important.
Bueno,
i que no ha arribat.
Ho és a tot el país, exacte. Ho és a les capçaleres dels rius, però en aquestes zones que se'ls hi han tallat l'entrada d'aigua, noi, és que els conreus ho necessiten, tant a les comarques de Ponent com als arrossars del Delta.
Sí, que fa 4 dies doncs plovia molt a les capçaleres del Ter i el Llobregat, sí. Girona, Catalunya Central, sembla que anem regant una mica en aquests barris, i en canvi els altres a Ponent i al sud, doncs, escolta, de moment passen més pena que glòria.
I ens estan arribant missatges d'oients des de diversos punts del país. L'Albert diu, plou a Rubí ja. Bueno, és aquest front petitó,
sí,
que estàs dient, que se'n va cap a dalt.
Això és la part prefrontal que sempre expliquem. Tenim el front fred que activarà les tempestes fortes aquesta tarda, però ara, entremig, doncs, tenim una barreja de masses d'aire i tenim una mica d'inestabilitat. Ja es formen aquests ruixats prefrontals, que són de poca importància en un context més aviat d'estabilitat, però ja en sumant aquest canvi, amb xafogor, amb poca cosa. Si arribem a sumar 1 o 2 litres ara al Vallès, Baix Llobregat, Barcelona, Vallesos, amb poca cosa, l'activitat, precaució, a la tarda.
A veure si és aquest mig de maig el que desencalla una mica la situació, perquè l'abril no ha estat especialment bo, el març ja no ho va ser, i evidentment la consecució de més de 30 mesos de sequera a Catalunya, noi, haurien de provocar que hi hagués algun canvi, perquè si no... De fet, el director de l'ACA ja ho deia aquesta setmana al Món RQ, que encara que plogués ara fort el mes de maig, bàsicament el que farem és ajornar l'entrada en situació d'emergència de sequera, que si potser no es produirà al setembre, es produirà a l'agost, doncs al setembre o l'octubre. Però hauria de ploure moltíssim per començar a compensar tot el que no ha plogut. Bé, un quart de 10 del matí. Gràcies, Martí. Fins ara. De seguida, amb el Carles, amb la Sara, amb l'Arturo, amb el Manel Manchón, l'Artur que ha publicat aquesta nit una peça conjunta, no?, al diario.es, sí. Que ara no recordo el teu company, perdona.
La Victòria.
La Victòria.
Sí, sí.
Al voltant d'unes dades inèdites de tots els incidents que hi ha hagut a Rodalies Catalunya el 2022. Ho dic per... Mira, hi ha una cosa molt bonica que ha passat en les últimes hores. Molt. Que és que, com que estem en proximitat de campanya electoral, passen aquestes coses que es fan anuncis, no? Ahir va haver-hi nous anuncis del govern de Pedro Sánchez al voltant d'una qüestió que van dir que sobretot beneficia els més joves, que és els interrails. Molt baratos, els interrails. El que més beneficia els joves és que puguin arribar a les facultats, a les feines i al que hagin de fer. Els interrails estan molt bé, però estaria bé que de dilluns a divendres i dissabtes i diumenges també ja seria ja una festa, els joves poguessin arribar als puestos. A partir d'aquí, Interrail fantàstic, però potser la feina s'ha de fer en un altre lloc. Ara tornem.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un bon pa acabat de tallar, un bon tomàquet de penjar, un bon oli d'oliva, un polsim de sal i al damunt... Uns talls de gall d'indi la selva, de sabor natural, amb alt contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. La selva, tranquil·litat i bons aliments.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de maig amb Entrades de Vanguardia. Gaudeix de l'òpera de Wagner Parsifal al Gran Teatre del Liceu, de la mezzosoprano Joyce Di Donato al Palau de la Música i del Festival Les Nits de Barcelona als Jardins de Pedralbes. Ja a la venda amb entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya. Here comes the story of the hurricane.
The man the authorities came to pay. El tema protagonista d'aquesta setmana és Hurricane, de Bob Dylan. Coneixeu la història que relata? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Tots som
més
1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
3 minuts per arribar a un quart de 10 del matí. De seguida parlem d'això, del tema de Rodalies, però us volia treure un moment, si vau veure ahir, tot el tema de la cerimònia. La cerimònia de coronació que vam narrar a RAC1, ara quan arribi el Manchón, a veure si ell també la va poder seguir en algun moment. I ja sé que és terrible, però la foto de la pàgina 2 del País, que és quan Carles III porta més coses al damunt. O sigui, hi ha un moment que estàvem fent la cerimònia
i la Pont Nou
salta i diu, és una mica com l'arbre de Nadal, que li vas afegir coses, però és que allò que dius, va, una boleta més, no? I s'està desequilibrant d'un cantó i dius, va, a veure què més m'hi cap, no? I arriba un moment que allò ja és una mona de Pasqua, no? Doncs una mica era així, perquè l'havien ungit, o sigui, li havien posat ja l'oli al cap. Mira, ara s'estan veient les imatges de la BBC. Li havien posat la corona aquesta que pesa 2 quilos i pico.
Li havien com enroscat.
L'havien enroscat, sí, perquè va fer com una posició així.
Sí, la Patricia Centeno ho va relatar molt
se li bé. Nota que té el cap cap avall pensant que no em caigui. Tota la túnica aquesta daurada que deu passar una barbaritat, tot daurat. I a, li posen els dos ceptres a mà i mà, i el tio es queda allà com... Hosti, per favor.
Sí. Imagina,
hi va haver un moment que ja patia aixecar-se. Perquè quan s'havia d'aixecar del tron, que no pot fer servir les mans perquè té els ceptres de poder a les mans,
sí.
Noi, allò, el que diuen el, a l'hora dels gimnasos, les sentadilles, eh? Va fer...
Ho devia assajar, no?
Cames, eh?
Perquè és que mira que si en aquell moment li cau la corona, la metàfora de, del que hauria significat aquest moment és
si,
brutal.
Si el dia que va prendre, diguem que va esdevenir rei signant, ja va llançar la ploma d'aquella manera, li cau la corona i el pobre aquest de Canterbury li salta el cap pels aires amb un cetre d'aquell.
Ara, és evident, no?, que són, jo crec que queden aquests i el papa, no?, i l'església fent aquestes grans cerimònies que són brutals en el, no?, amb el simbolisme, en la cosa aquesta, aquesta medieval,
peli,
no?,
peli,
que no. I que queden aquests dos, vull dir, no?, són aquests els grans productors d'aquest tipus de cerimònies.
El vestuari, també això és un què.
Molt, sí, molt, molt.
La Menques, de Barcelona, que fa vestuaris.
Sí, 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 artístics.
Per, no sé, per òperes i per tal. Deuen tenir una feinada, perquè déu-n'hi-do, eh?
Home, o sigui,
més enllà dels que van... De, però hi ha tot un trajo d'època i tot unes coses d'època que feia 70 anys que estaven guardades a l'armada.
La gent que s'ha revisat el vellot.
Un botó s'havia de recosir.
Sí, tant.
Realment és un xoc molt fort, no?, veure una cerimònia d'aquestes característiques en ple any 2023, no?, i els contrastos també de 70 anys enrere i tot el que ha passat des d'aleshores. I et fa la impressió que serà impossible, no?, veure un Regne Unit alguna vegada, algun dia que sigui republicà, no?, perquè el poder de la monarquia, no?, que un 65% de britànics continuïn donant suport a la monarquia, per més que, evidentment, els detractors creixen, però veus un ritual d'aquest tipus sense moure pràcticament quasi ni una coma de 70 anys enrere, et fa pensar que realment és tan poderosa la monarquia que difícilment t'imagines que evolucioni el model d'estat.
Però és poderosa per fets com aquest, no?
Sí, o sigui, totalment, és que la litúrgia que mantenen és brutal.
De la litúrgia de la coronació o de les morts d'algun noble o dels casaments que no només donen... És que jo crec que donen entreteniment a la...
Si es mantés perquè socialment saps que t'ho pots permetre.
Mm-hmm.
És així, fins i tot t'ho pots permetre en un moment de gran crisi.
Però malgrat l'accés, no?, del cost del que significa, de, no?, de la... passa a ser un espectacle de televisió, com podria ser per entendre'ns Eurovisió o la Super Bowl, i a més, televisivament és superimpecable, o sigui, extraordinària la feina de la BBC per fer això.
Perquè a més el realitzador no havia de ser el mateix de fa 70 anys.
No, això segur que no. Això segur que
no. És la primera que ho feia, no?
Aquest sí, però la reina va ser la primera que ho va...
Sí, i de fet, recordo que també ho explicàvem, que la coronació de la reina Elisabet II d'Anglaterra, a Winston Churchill no volia, perquè, ostres, la reialesa i aquest tipus d'àmbits,
no
ells creien, exacte, no ho hem de baixar al que deia el Quim Monzó, la furtó de xella del poble, no? O sigui, és una cosa gairebé divina, pràcticament divina, no? I per tant, mentre menys es vegi el que fan, millor, perquè són gairebé eteris.
Yeah.
I en canvi, el que van convertir en aquella cerimònia, i el que han convertit ara és una icona pop, una icona de merchandising, de galetes i de peces de roba.
Són estratègies per mantenir la popularitat.
Bueno, és que no, passa, per exemple, la monarquia espanyola, no? Parlem molt, per exemple, de com van vestits i admirem molt, o s'admira molt, no? Mira, quin bon gust ha tingut la reina, quin... Vull dir que al final tots convertim en això i s'han convertit... Jo crec que totes les cases reials del món s'han convertit una mica en això. Queden molt poques que siguin una mica l'emperador del Japó, del Japó,
no?
L'emperador del... Que, per cert, jo vaig veure la foto... ahir d'una mica les cases reials, que estava molt enrere. No sé si ho vau fixar.
L'emperador del Japó estava molt enrere.
Sí, jo crec que
això... El van deixar una mica relegat.
Sí, jo crec que això, els mateixos que encara creuen que, bueno, que és descendent d'Amaterasu, van dir, què fa aquí el... No? Vull dir que...
Home, per enrere va ser el príncep Harry.
Sí.
Bueno, príncep Harry.
I tapat per la ploma de la princesa Anne.
Amb el Diez, que és el que està acusat d'abusos sexuals, els van posar allà tots juntets al fondo, i amb aquella senyora que tenia una ploma que no
la
deixaven ni veure.
La princesa Anne,
exacte. Sí. Era la que tenia la ploma gegantina, que no, el tiro de càmera no es veia res.
Que no saps fins a quin punt això és calculat o és fortuït, no? Però...
Com que tot està calculat.
Jo crec que...
Però bé. Això va ser, mira, i ara estem veient el que veiem fa 24 hores, que era l'arribada de la Guàrdia Reial amb metro, a Londres, saps? Tu imagina que vas a treballar o vas a no sé on i et trobes tota la Guàrdia Reial entrant i sortint de la,
en Rodalies.
Del metro.
Això doncs no ho
en Rodalies, sí, exactament. Ben lligat. 9 i 24.
Passada bona.
De boníssima. Se l'ha autopassat, perquè el tema és seu.
És que és bona.
És bona.
M'he faltat dir que no parlarem de lo meu.
Estava trigant. He venit a hablar de mi libro. Avui publica l'Arturo Puente al costat de la Victòria Oliveras al diari Oponesa aquest informe que us heu costat molt perquè són informes que no es fan públics habitualment d'ADIF en què hi ha una a una les incidències que hi va haver-hi l'any 2022. Ho dic perquè és important quan estem debatent al voltant de les qüestions de com funcionen, si bé o malament, les rodalies, que Pere Aragonès, el govern de la Generalitat, diu això és un desastre, no funciona res, i llavors surt el ministeri i diu en realitat els nivells són molt alts i són equiparables a no sé on. Bé, anem a mirar què va passar l'any 2022, no en una setmana horribilis, el 2022. I el que dieu en aquest informe és que un... o sigui, que 4 de cada 5 dies hi havia retards greus, sí. I més de 2.000 trens cancel·lats en 365 dies.
És exactament així. Hem aconseguit exactament les dades dels informes que envia ADIF a la Generalitat, que és la, com si diguéssim, la titular del servei, tot i que molt, molt entre cometes, mes a mes, no? Llavors li diu, el dia 1 de gener han passat aquests incidents, el dia 2 aquests incidents. Llavors hem pogut analitzar-ho tot. El que hem trobat són 284 dies amb retards greus, de més de 100 minuts, a la xarxa de Rodalies.
Quan diem greus són més de 100 minuts.
Més de 100 minuts acumulats.
Hora i mitja, hora i 40.
Sí, més de 100 minuts acumulats. Poden ser en un tren sol o poden ser en diversos.
D'acord.
Vale? Són 284 dies en alguna de les línies, en alguna de les parades, en algun dels trajectes. Estem parlant d'un total de 17.600 trens de Rodalies afectats, que han tingut algun retard, 17.000. El percentatge no és molt alt. Hem de tenir en compte que a l'any circulen al voltant de 300.000. Per tant, estem parlant de menys d'un 10% afectats. Però
depèn de com et miris,
exacte,
si és o no.
És a dir, que el percentatge... Sempre podem parlar de percentatges, i el percentatge, evidentment... Ara, la sensació pels usuaris és que la seva línia sempre va en retard. Jo hem parlat, en el reportatge surten veus, no?, de persones que fan servir les Rodalies diàriament o de forma ocasional, i tothom diu una cosa que és... Tinc la sensació que hi ha més dies que va malament que no. Llavors, mirant les dades, entens per què. I és perquè, efectivament, la major part dels dies van retard. Si baixes una mica... I després hi ha el tema dels trens cancel·lats. El tema dels trens cancel·lats és flagrant. Són 2.000 trens cancel·lats, que són directament trens que no passen. Diu, passarà el tren I-44 i el tren I-44 no passa.
Ningú diu res.
I no diu res, ni t'expliques què. Això genera no només un retard per l'usuari, sinó també una incomoditat, perquè en el dia següent també hi aniràs. Les dades són dolentes, i jo crec que es pot dir de forma claríssima que són dolentes. Aquí hi ha una qüestió que tots els experts m'apuntaven. Diuen, el nivell d'inversió s'està recuperant, s'ha recuperat en els darrers 2-3 anys. El Ministeri parla de més de 1.000 milions ja executats en els darrers anys, i és que 2 anys, i que doblarà en els propers 2 anys. Bé, però tots els experts diuen, és veritat que s'han recuperat les inversions, però també és veritat que portem un retard, i em diuen, de 30 anys, que fa una mica de vertigen, 30 anys de retard d'inversió. És a dir, inversió que no es va executar des de l'any 90 i escaig, 96. En diuen, tothom marca el 96, l'any d'Aznar, com el primer any que es va deixar de... I que després no s'ha recuperat mai. I per tant em diuen una cosa que és terrible. Diuen, necessitem mantenir el nivell d'inversió mínim 15 anys per posar-nos al nivell que podíem estar. Jo crec que el valor d'aquestes dades és obrir... No ens ha estat gens fàcil. Vam fer la petició per transparència al novembre del 2022.
Ui.
I fins ara, diguem-ne, no ha coincidit, una cosa que ha coincidit amb el tema de la línia R2 Sud, però no era la nostra intenció que coincidís.
Arturo, és que... si no coincideix amb la de R2 Sud a Gavà, coincidirà amb una altra. És que
això,
no hi ha setmana que no hi hagi una notícia.
Això era una de les coses que nosaltres una mica reiem, no? Ha coincidit, bueno, però tampoc no hem tingut tanta punteria, perquè veient els dies gairebé qualsevol. En fi, i jo crec que són unes dades, i des d'aquí també crec que s'ha de dir que són unes dades que crec que haurien de ser públiques, que crec que tenen un interès ciutadà evident, i han de ser públiques, i en tota tranquil·litat, i després se contextualitzen i es parlen amb normalitat, però crec que aquestes dades estarien molt bé per part de en aquest cas és Adif i per part del Ministeri i també per part de la Generalitat, fer-les públiques, ja està, i aquesta és la realitat, i a partir d'aquí parlem de la millora. Millorar Rodalies o invertir en Rodalies és invertir en el transport públic, que és una de les coses que necessitem, i és a més totalment redistributiu, no com altres coses, completament redistributiu. Estem parlant de la gent que necessita el transport públic per arribar a casa, per arribar a la feina, per arribar a les universitats o als centres d'estudi, i la gent que viu, diguem-ne, més fora del centre.
Parlant de la mobilitat i de la dificultat de la mobilitat, hola Manel Manjón, bon dia.
Bon dia.
Dos quarts de deu del matí.
Has vingut amb Rodalies?
Molt bona.
Què t'has trobat? Què t'has trobat?
Home, que han convertit una ciutat en una mena de poble neorural, i llavors tot està, la gent corre, tot està...
La gent corre.
Tot està tancat.
És una vila olímpica ara mateix Barcelona.
Podien haver deixat algun carrer per pujar des de l'altre costat, i és impossible. Altres anys, jo recordo haver passat. Llavors jo crec que aquest any és més restrictiu.
Pot ser. A la cursa del Corte Inglés, que continua, perquè això d'ara que estàvem parlant de Rodalies. Aquesta és la feina que ha publicat l'Arturo Puente del diari Oponés al voltant d'aquests retards greus, 4 de cada 5 dies, més de 2.003 cancel·lats, al voltant de, com deia l'Arturo Puente, està bé el context, no? Hi ha 300.000 trens que circulen a Catalunya cada any. L'any passat es van afectar, quan has dit, uns 17.000?
17.000, sí, uns 17.000.
17.000.
Amb algun retard.
Amb algun retard, que és cosa d'un 10% el que estàvem apuntant. El que passa que això coincideix amb un cap de setmana, amb un canvi també d'horaris a la R2 Sud, sí, després del que va passar a Gavà, que per cert encara no sabem ben bé què ha passat.
No.
Aquí hi ha una investigació que, evidentment, s'ha de fer com cada vegada que hi ha incidències d'aquest tipus. El que sí que sabem és que en algun moment va caure un cable d'alta tensió de la catenària que va provocar un curtcircuit i va acabar provocant un incendi, que va cremar algunes parts d'aquestes de la senyalització, i això... reparar-ho costa, i són 3-4 setmanes, que és el temps que en principi s'ha de fer per tornar a la normalitat.
No sabem què ha passat en si, no? El succés, diguem-ne.
Però el sí motiu de la caiguda de la catenària.
Però sí que sabem una cosa, sí que sabem que és una línia que, perdoneu el llenguatge, però és que va petada. Normalment va petada, és a dir, circulen molts trens. Per tant, quan tu tens una circulació automatitzada, és a dir, informatitzada, és més fàcil fer-los coincidir, no? Fer passar, no? Això és una mica perícia tècnica, no? Fer calcular tots els trens quan han de passar perquè passin tots. Quan tu has de fer una part manual, un control manual, que és el que els hi passa ara, el que passa és que no t'hi caben tots, diguem-ne. Ja està. I per això el que fan és baixar freqüències, aquesta gent va en autobús, i ja ho resoldrem. L'important no és que no et passin coses. Mireu, el pitjor dia de l'any 2022 va ser un dia que va haver una gran tempesta l'1 de setembre, 31 d'agost, 1 de setembre i 2 de setembre. Una gran tormenta, va ser el dia de la calamarsa a l'Empordà, on va morir una nena petita, va haver inundacions aquí al Baix Llobregat, grans aiguats. Això passa, és a dir, cauen aiguats, cau calamarsa. El tema és quin tipus de línia tens tu, si la tens resilient, si és capaç de solucionar ràpidament l'averia, com ho fas, si tens vies per desdoblar, aquesta la tinc tancada, però desdoblo en aquella, i ja està, i l'usuari no s'entera, no té per què enterar-se l'usuari. El tema és que quan tu tens una línia molt saturada, com el que ens passa a molts punts, a moltíssims punts de la xarxa de Rodalies, qualsevol petita cosa, d'aquestes que passen cada dia i que no pots fer res, qualsevol petita cosa, per exemple, que una persona es llanci al tren, que desgraciadament passa.
Molt sovint.
Passa, eh? Molt sovint. Passa,
no, molt, i això no es diu mai.
Els conductors expliquen que passa bastant. Però aquesta desgràcia, que és una grandíssima desgràcia per la persona, normalment tu pots fer que això no afecti a tota la xarxa. I això moltes vegades a la xarxa de Rodalies Catalunya són tot el matí perdut en una línia. I això és molt problemàtic. I és una manca de capacitat de desdoblament, de fer coses diferents.
Em sembla que la informació que heu publicat, Arturo, és no només oportuna, sinó que posa números i xifres a la realitat de més de 400.000 catalans que són usuaris de la xarxa de Rodalies cada dia. I abans ho deies, en realitat l'estructura de Rodalies és una autèntica estructura d'estat, sí, perquè al final la jornada laboral i la jornada vital d'aquestes més de 400.000 persones giren al voltant de que aquell tren vagi a l'hora, de que aquell tren els permeti arribar a l'hora de feina, de que aquell tren els permeti arribar a l'hora que toca a casa, no, per poder doncs, desenvolupar les seves tasques familiars. I aquí s'ajunten dues coses. Per una banda, la desinversió de 30 anys per part del govern central, per tant, aquí hi ha hagut una desídia políticament interessada, i per una altra banda també hi ha la falta d'exigència, perquè també ha faltat exigència per part de la Generalitat. Massa anys s'ha mirat en com s'invertia en l'AVE i s'ha oblidat la xarxa de Rodalies, fins al punt que tenim una xarxa de Rodalies que està pensada per la Catalunya dels 6 milions quan ja som 7 milions i mig. I per tant, revertir 30 anys de desinversió, encara que tu recuperis el nivell d'inversió en els últims 2-3 anys, trigarà encara uns quants anys a notar-se en el servei que reben els ciutadans. Per tant, quan es parla, i ho dic per la picabaralla política, perquè l'Arturo deia, és veritat que ha donat la llet, no?, que aquesta informació coincideix amb la avaria de Gavà, però si no, hagués coincidit amb una altra. Però és que també coincideix amb l'inici d'una campanya electoral, sí, no? I per tant, sí, sí, veurem aquests dies que es parla molt de trens, però veurem com es parla des del punt de vista de la picabaralla política. I es dirà, no?, que si la Generalitat gestionés el servei, doncs aquest funcionaria millor. Mira, no ho sabem, però el que sí que està clar és que un simple traspàs sense les inversions que pertoquen serà molt difícil que no continuïn passant incidències. I després, una cosa són les incidències i l'altra cosa és també el com informes tu a l'usuari de les incidències que està patint, que aquest és un altre dèficit que es pateix.
Sí.
Com a usuària, sí. Jo ho he estat 15 anys d'un trajecte llarg i ara ho continuo sent d'un trajecte més curt. I una de les qüestions que et trobes és que tu estàs a l'andana esperant un tren, resulta que no passa, ningú diu que no passa, ningú informa que no ha passat, i per tant ja t'esperes fins al tren següent, que òbviament va a rebentar de gent, no? Especialment la R2 Sud, que és una de les que jo utilitzo, que sí, que va sobrecarregada d'usuaris. Per tant, quan l'usuari el que fa, a més, des del punt de vista dels dirigents polítics, és escoltar declaracions com la de la ministra Raquel Sánchez fa unes quantes setmanes, o un parell de mesos, dient que el mal funcionament de Rodalies era una percepció dels usuaris. També el senyor Taboas, com a president de Renfe, també, que és una percepció.
Bueno, perquè ells s'escuden després en una qüestió que, numèrica, sí, que és la de la puntualitat, que deu ser 92 o 93.
92-93, diu.
Exacte, que sobre
i que és equiparable, teòricament, amb els països de l'entorn. Crec,
sí,
recordar que
sobre la puntualitat també s'hauria d'incidir en una qüestió, no?, que normalment et diuen que tu tens dret a recuperar el teu trajecte quan hi ha un retard, o així, almenys era fa uns quants anys, quan el retard supera els 15 minuts, però ai las, quan tu vas a queixar-te per recuperar els diners del teu bitllet. Ara no, perquè estem amb les bonificacions, no?, dels usuaris que utilitzen el tren cada dia, però tu anaves a reclamar el preu del teu bitllet i resulta que tots els retards eren de 14 minuts. Mai superaven els 15. Per què? Que estrany, no?, que matemàticament sempre els retards siguin de 14 minuts i no de 16.
Perquè s'operen amb retard.
Ah, exacte.
S'operen amb retard perquè, com que no hi ticaven tots, dius, el màxim que li puc donar de retard a aquest, però vull dir que són retards no provocats, no diré provocats, perquè no ho són, però vull dir que ja dius, mira, doncs pues, reparteixo les
retards. Perquè deia que des del punt de vista de la ciutadania és gairebé una falta de respecte, no?, que et trobis dirigents polítics que et diguin que allò que tu estàs patint cada dia és una percepció, ah, i que no és una realitat, que no és veritat que tu estiguis arribant tard a la feina, o que no és veritat que tu hagis assumit ja com a part de la teva rutina que has de llevar-te mitja hora abans, perquè la gent al final fa això, i que has d'anar mitja hora abans a l'estació perquè no saps mai si el teu tren passarà a l'hora, o saps que la immensa majoria, com demostra les informacions que han publicat els companys del diari, que la majoria de dies els trens van amb retard.
Carles i Manel.
Sí, no sé, per com que ja ho comparteixo molt del que s'ha dit, per dir alguna cosa diferent, jo em va fer pensar el dia de Gavà i avui quan he sabut això que publicàveu, la reacció que va tenir la gent quan se'ls va dir que tindria el tren gratis. La majoria de la gent va dir no, a mi ja, jo ja te'l pago el tren, el que vull és que
de fet no hi havia hagut un augment gaire significatiu de l'ús del tren. O sigui, no és una cosa que dius, ostres, que és el que pensaries automàticament, dir, si és gratis la gent anirà massa al tren. En un petit creixement, això vol dir que el problema no és pagar el bitllet.
I també la pandèmia va desincentivar un percentatge d'usuaris que feien servir el transport públic, que no s'ha recuperat, això és cert.
Però,
a més, van alliberar peatges de l'AP7.
És molt cert que les línies van a tope, diguem, i ja no s'hi pot posar. I això és igual que el metro a Barcelona, diguem, ja no hi cap més metros a Barcelona.
Sí.
I tots els metros, la freqüència de passada de metros que hi ha és la màxima. Sí. Més no es pot si no es posa en risc la cosa. Per tant, no es pot. Moltes línies, és evident, però hi ha qüestions que no poden ser tractades només mirant els papers. I això, això són percepcions, a mi em va recordar també a la ministra antes partia que doblar. Si recordareu, abans del 2010, que estaven reformant l'estació de Sants perquè arribava l'Ave.
Magdalena Álvarez.
Magdalena Álvarez, sí. I allò va ser un dalt a baix. I allò va inflar bastant algunes manifestacions, sembla recordar. Allò va inflar bastant algunes manifestacions. Llavors, en global, jo crec que estaria bé un punt més de modèstia i, sobretot, fer servir la transparència per fer entendre a la gent el que passa, un, i dos, el que sí que jo no puc entendre és que amb 284 dies l'any amb incidències no tinguis un pla de crisi de comunicació com Déu mana, ja establert. És que gairebé hauria de ser d'apretar el botó. Perquè és que hi ha molts dies que es replica això, per tant, hi ha molts dies que podries tenir un bon sistema. I llavors, com a última cosa, jo crec que, mireu, ara fa molt pocs dies, i tornem a fer de Barcelona, faig, però que no, sense acabar-ho de ser del tot, però en una gran festa o una gran inauguració de l'allargament de l'andana de l'estació de l'Arc de Triomf, perquè així podran arribar trens més llargs, sí. I així hi haurà més capacitat a la línia del Maresme. Que això és una mica un acudit. Perquè, o sigui, no hi podem posar trens més llargs a la línia del Maresme perquè hi ha una estació que no acaba d'anar, no? Llavors, això jo crec que és el que posa nerviós a la gent. Evidentment, l'any que tenim el Glòria i se salta en l'aire doncs, les vies del Maresme tot plegat, es fa, diguem, una valoració més general que això, aviat, el mar ens ho traurà, però entens que si hi ha hagut aquest daltabaix, doncs hi ha aquest daltabaix i ja està, i la gent no... La gent és comprensiva. I l'altra, l'última... A mi, jo crec que el que més empipa la gent és que la desinversió que s'ha fet molt cronificada no és per manca de diners, perquè s'han fet altres línies, com les de l'AVE, que són... Vaja, que Alemanya se les mira i és impensable perquè o sigui, té sentit el Madrid-Barcelona, el Madrid-València-València- Barcelona, Madrid-Sevilla-Sevilla-Madrid i Madrid-Bilbao-Bilbao-Madrid. I jo diria que ja aquí ja està. Ja ho tenim tot, perquè cada passatger que s'enfila, no sé, que hi ha estacions on pugen i baixen dos viatgers. Per tant, els diners hi eren, però es van prioritzar. I es van prioritzar per fer de la marca Espanya la que té més trens d'alta velocitat del món. Deuria, però és per portar-hi algú, perquè al final no hi cap es portar ningú. Llavors, tot plegat, jo crec que et requeriria més modèstia i fer servir la transparència com a gran justificador. I llavors l'altre, en referència a la carta del president i l'anunci que avui fa, a mi m'ha sonat a IS 2007.
L'aeroport.
Sí. O sigui, ens ajuntarem tots i reclamarem la ministra Sánchez, que és de Gavà i, vaja, coneix perfectament a Catalunya què passa i què no hi passa, ja ha dit, no sé, 45.000 vegades que Renfe no es pot traspassar.
Sí.
Perquè és
diu
un servei,
per motius legals.
És un servei essencial, d'interès estatal, i que la llei això ho impedeix. És el mateix argument que fa servir l'ENA.
Sí,
exactament.
Sí, sí. El mateix.
El mateix argument. Exactament. Per tant, anem a picar pedra, i aquesta pedra no la trencarem, perquè és clar que el president trobarà moltíssima gent que l'acompanyarà a dir clar. Que el servei de Rodalies ha de millorar. I tant que sí. Clar que els trobarà, omplirà l'estadi, si vol. Però
deixa'm només apuntar una cosa que deia l'Arturo quan parlava amb alguns experts i deia de la desinversió o el retard d'inversió en 30 anys. Hosti, és que 30 anys són molt de temps, eh?
Molt.
Tu mires la Catalunya de l'any 93, que és la de fa 30 anys, era la Catalunya dels 6 milions, eh?
És que no té res a veure.
Era la Catalunya que es deia som 6 milions.
Sí, sí.
Avui Catalunya té 7,7 milions. Ha crescut un 25% de població.
On més ha crescut, on és?
L'àrea
metropolitana.
És que hi ha una cosa que els governants a vegades no hi pensem, bueno, no hi pensen i no hi pensem la resta, que és amb la demografia. O sigui, la demografia ho ha de marcar tot. Sí. I la planificació a llarg termini. I aquí els governants de la Generalitat no ho han estat. Perquè de la mateixa manera que tu deies, Carles, el tema de l'AVE, qui demanava l'AVE? És a dir, és la de les comunitats que té totes les seves províncies connectades per AVE.
Però que té sentit.
I la reclamació era constant per l'AVE.
No té sentit,
llavors, quan
Manel,
fas la inversió... Espera. El que tu no pots dir és, home, fixa't, el govern espanyol ha apostat per l'AVE. No, qui reclamava l'AVE d'una forma constant eren els governs de la Generalitat. Llavors, quan tens connectades les quatre províncies
de l'AVE, ara dius, i Rodalies, és
no,
que de Rodalies,
que no
els governs de la Generalitat, els hi ha estat absolutament igual, el servei de Rodalies, absolutament igual. I ara, quan tenim un problema tan greu, però a la vegada, que aquesta és la paradoxa, quan s'inverteix més per part de l'Estat, ara ens queixem perquè realment fer obres i garantir el servei és molt complicat. Veure, no pots dir perquè... que inverteixo i faig tot el que toca, intentant garantir que no passi absolutament res. És molt difícil,
Et sembla raonable que l'AVE arribi a Galícia i el corredor mediterrani i València i Barcelona...
No.
Si Catalunya té totes les quatre províncies connectades, és perquè per una banda té França, per l'altra té València, i per l'altre té Madrid.
Però tu no pots estar constantment dir no, l'AVE, i després queixar-te perquè no hi ha inversió en Rodalies.
No, perquè el criteri...
I els partits... Escolta, les coses les hem de dir com són.
Tu no pots tenir a Castella-La Manxa, connectada.
Un partit que constantment deia ens estem equivocant era Iniciativa per Catalunya. I tothom se'n reia d'Iniciativa per Catalunya. No seré jo qui defensarà cadascú que es defensi. Iniciativa deia, hem d'invertir en Rodalies, per què hem de fer tan sabes?
Ha tingut molt mala premsa.
Iniciativa se'n reia tothom.
És veritat? Ha estat molt minoritària.
De Joan Herrera se'n reia tothom.
Ha estat molt minoritària la posició.
Doncs tenien raó.
És una inversió estatal, és el que és, estatal. No té cap sentit del món que Castella-La Manxa... que Castella, però... Lleó, que zones despoblades tinguin... A veure, és això que estic dient. Jo no defensaré mai l'AVE a la Seu d'Urgell, perquè una
estació a Puerto Llano pot fer molt més per tota la zona. Dependrà de cada lloc.
I la de Guadalajara ha fet
dependrà
alguna cosa?
De cada lloc.
Com és l'estació de Guadalajara?
No sé, la de Guadalajara.
Està enmig d'un camp erm. D'un camp erm.
Hi ha una qüestió, a nivell d'inversió...
Però intentem centrar la cosa. Sense polèmica, la qüestió és per què els governs de la Generalitat, veient la demografia com anava, no va considerar com absolutament prioritari la qüestió de Rodalies. Sí. I després li dius al govern de Torra, sigui del PSOE o del PP, que es comprometi de veritat amb el que tu li estàs exigint. Perquè són les dues parts, no és només una. I després ve una crisi, la del 2008, que ho para tot. Que això també ho hem de tenir en compte.
Però l'Estat, la planificació que s'ha fet a l'AVE, això està escrit, reescrit i estudiat. S'ha fet amb criteris electoralistes i amb criteris populistes. Perquè si no... les línies més rendibles estarien fetes.
Bueno, sí.
Vale. Doncs llavors, fins aquí estem d'acord. El segon és que va arribar un moment en què hi havia un ministre, que ara em recordareu vosaltres qui va ser, però la frase sí que la recordo, que va dir, bé, ara potser haurem de començar a fer inversions que siguin rendibles. Val? Doncs això és el que va passar des del punt de vista d'inversió estatal.
I ara qüestions sobre les inversions.
Els diners estatalment hi eren.
I ara qüestions sobre les inversions. És veritat que, això se n'ha parlat molt i tots els experts coincideixen, que es va deixar d'invertir en línies com ara Rodalies i d'altres per invertir en l'AVE. Però també hi ha una qüestió. Del que es va invertir a Rodalies, és molt important veure on es va invertir. Perquè això és de les grans qüestions que també van fer que algunes Rodalies avui funcionen especialment malament. Estem parlant de les catalanes perquè jo treballo a Catalunya.
Extremadura...
A València, ves a València, estem parlant de la tercera àrea metropolitana d'Espanya, i, oye, una àrea metropolitana molt important a Europa. A València tampoc es va invertir. Des de l'any 90, pràcticament el 50% de les inversions que s'ha fet a Rodalies han anat a Madrid. Comunitat autònoma, que també tot l'AVE, perquè ha de parar per allà. Per tant, una sobreinversió en aquesta comunitat autònoma. Jo veient el gràfic de les inversions, preparant el reportatge, jo pensava, és al·lucinant que després d'absorbir totes les inversions a Madrid, hi hagi zones, no només Barcelona, que encara tal, hi hagi zones a Espanya que encara se'n surtin, perquè ho acaparan tot. I ha estat una política, d'estat, és a dir, ha estat una política de hem d'invertir a Madrid perquè tenim uns criteris polítics...
Escolta, jo he fet l'esforç, per exemple, quan ho sabia, perquè m'ho deien companys que tinc amics, a Canal Sur, una tertúlia com aquesta del matí, i estaven parlant de Rodalies, i sabeu quin exemple posaven? Com la meravella la que hauria de tendir Andalusia, Catalunya.
Sí.
Imagina't, però mira, perquè el desgavell de Rodalies, no el desgavell, la falta d'inversió, la falta de connexió entre les ciutats, entre les àrees metropolitanes de les ciutats, és enorme. Sí. És a dir, aquí estem com si aquí, mira, és veritat 90... que ens cal inversió, però l'exemple que posaven a Andalusia era Catalunya i Barcelona. Imagina't.
Ara que dius Andalusia.
Imagina't.
Ara que dius Andalusia.
Que hem de saber on estem, en el context en què estem.
De l'AIREF. Des de l'any 90 fins al 2018. Barcelona, inversió 620 milions d'euros. Càdiz, 608 milions d'euros. Pràcticament la mateixa a Càdiz. Ei, per una raó, perquè es va fer la xarxa, diguem-ne, gairebé de zero,
no va,
a Càdiz.
No va,
perquè feia
perquè no hi havia
res. Falta. Sí, però és que jo no crec que Barcelona hagi d'anar a Càdiz o Càdiz a Barcelona a dir-los, ei, vostès què fan? Jo crec que s'ha de pensar per què Barcelona 620 i Madrid 1760. Això és el que jo crec que és. Han d'anar a Càdiz i Barcelona, agafar-se de la mà i dir, per què aquests senyors tenen tres vegades més inversió que nosaltres?
És que una cosa, no, Manel, una cosa és que tu tinguis la connexió feta, una cosa és que tu tinguis la xarxa construïda, i abans ho deia, i el Xavi també insistia, no?, que tens la xarxa construïda i pensada per la Catalunya dels 6 milions, i no la Catalunya dels 7,7 milions. Però una cosa és que tinguis aquestes connexions fetes i l'altra cosa és que realment funcioni el servei que tu ofereixes a través d'aquestes connexions.
No, que facis
per una altra banda, qui té la responsabilitat de la inversió és l'Estat, és el Ministeri. I això em sembla crucial dir-ho. Jo ja he dit abans que és veritat que des dels governs de la Generalitat en aquestes últimes tres dècades ha faltat exigència, ha faltat posar el focus en la importància del servei de Rodalies. Però, al final, encara que hi haguéssim posat el focus, qui té l'última paraula i qui té l'última responsabilitat de si s'inverteix o no és el govern central. I un exemple el tenim, per exemple, amb l'aeroport del Prat.
Però és que ho està fent ara. Però és que ho està fent ara, Sara.
Un moment. Clar. Ha insistit el govern de la Generalitat en l'ampliació de l'aeroport en els últims anys? Sí. S'ha fet? No. Qui té la decisió última de prendre aquesta decisió? El govern de l'Estat. Doncs el mateix s'està vivint en aquests moments amb Rodalies. Si s'hagués posat l'accent des del govern de la Generalitat, la decisió final hagués estat de l'Estat i, per tant, són ells
però
els
no
que tenen
ara,
la responsabilitat.
Però no ara, fa 25 anys.
Ara, sí.
Quan tocava.
Llavors, en parles.
Quan tocava.
En parles dels últims dos anys o els últims tres anys. No fa dos i tres anys, que governa l'actual govern.
No, no.
Governa des del 2018.
Sí.
I recordem
i
tots la pluja de milions que va anunciar
aquesta.
El senyor Ábalos, 6.500 milions d'inversió.
Les dades objectives.
Sí, és veritat. Però també és veritat que el govern actual va arrencar amb un nivell d'execució que deixava molt de desitjar les inversions. Que ara, en els últims dos, tres anys, s'està intentant recuperar el nivell d'inversió, només faltaria que s'hagués de donar les gràcies. És que portem 30 anys de desinversió.
Bueno,
és que és imprescindible.
Però hi ha hagut governs de tots colors, Sara?
I després, clar, des del punt de vista de l'usuari...
És que hauries de demanar-ho a tothom.
Sí, però des del punt de vista de l'usuari, tu no li diguis, no, mira, és que Catalunya és on més s'està invertint en aquests moments en la xarxa de Rodalies. Des
Tranquils.
Del punt de vista de l'usuari...
Estàs arribant tard, però...
Exacte, però estem invertint.
D'aquí a 5 anys
s'arribaràs bé. Però és que el problema, i ho deia l'Arturo, que caldrien 15 anys d'inversió a aquest ritme i a aquest nivell, que ja veurem.
Però
si es produeixen,
que les coses com són, ara estàs invertint i hi ha problemes, és evident que hi ha problemes i ho estan intentant resoldre, però jo torno a dir, quan tu fas una inversió tan gran que està en joc moltes línies, és difícil garantir el servei dia a dia sense parar el servei i fer obres a la vegada. No és fàcil,
això explicava Jordi Julià, em deia,
i el servei no l'han parat, és veritat que està parament, però no l'han parat, el servei.
Tu tens obres a casa, tothom entén que
tu te'n vas a la segona residència i deixes la cuina que te la facin.
Deixa'm preguntar-li a l'Arturo perquè el ve tret del tema. Les incidències no venen derivades, o sí, de les qüestions d'obres?
No, molt poques. Les incidències que s'imputen a obres són molt poques.
I molts externes, sí o no? Externes n'hi ha moltes.
Moltíssimes externes, pràcticament un terç. Però hi ha una raó perquè no hi ha moltes incidències a obres, perquè quan tu tens una obra, tu planifiques. És a dir, ara bé, una obra que te genera, per exemple, pues te pot generar que en un tram que tens una doble via, en aquest moment, aquests mesos, tens una via.
Clar.
Si et passa alguna cosa, estàs bastant fotut. És a dir, Això és el que generarà les obres. És evident que, de fet, que hi ha gent que diu, i experts que em deien, diu, és que, ojo, en fica més obres. Ara s'està invertint pràcticament a 500 més milions d'euros per any. Va canviant, però vull dir, un nivell d'inversió fort, surten molts projectes, etc. Deien, compte en fica més obres, perquè tens el que tens, però has d'anar dosificant. Això és veritat, tot això és absolutament cert. Ara, que hi ha un problema de dèficit, és evidentíssim.
Sí, que sí, que sí.
I després hi ha una altra qüestió, sí, que parlem d'atribució de les incidències. Aquí hi ha una polèmica tremenda entre si Renfe té més que Adif, Adif més que Renfe, qui és qui, etc. Tot això que és interessant, i jo en parlo i crec que és interessant, surt unes dades, les dades oficials d'Adif. Surten que tenen com en número un número semblant d'incidències, també les externes. Pràcticament Renfe, Adif i externes pràcticament tenen un número semblant d'incidències, però després a l'hora de quins retards generen això, generen molt més les de Renfe, per una qüestió d'operabilitat, que és que les d'Adif, no? I per tant generen pràcticament el doble. Això és important en una qüestió. Quan la Generalitat demana el traspàs, que no, és un terme que moltes vegades no saben què vol dir, què vol dir? Mentre traspasses Renfe, mentre traspasses les vies, mentre traspasses el servei, què vol dir el traspàs? Hi ha una qüestió que sí que és important, o que sí que podria ser important, que és que ara mateix, perquè la gent ho entengui molt fàcil, la Generalitat és el prestador de servei i ho subcontrata a Renfe, perquè s'entengui molt ràpid. Renfe, que és una empresa estatal, que a més té, o mig estatal, que a més té les vies d'Adif, que és una empresa totalment estatal del Ministeri. Per tant, la Generalitat, que l'hauria de pagar Renfe, Renfe ni tan sols passa per la Generalitat. Va directament al Ministeri i ja t'ho pago. Vale. Si la Generalitat tingués aquests diners i pogués dir a Renfe, ei, però aquests diners te'ls dono per personal, aquests altres per fer millores, aquest no sé què. Això ja canviaria el poder que la Generalitat té sobre el servei. Això, mano de santo no és, diguem-ne, i manos de santo no n'hi ha. Però sí que hi ha la possibilitat de que l'administració més propera al ciutadà, al final no és la descentralització, que jo crec que en general tots estem d'acord en que més o menys funciona, tingui, no?, que la Generalitat tingui més poder i sàpiga o pugui dir-li a Renfe hora de fer segons quines inversions. No la xalca,
Pel que sabem ara mateix, diguéssim, les condicions és que Renfe li diu, en tot cas, al Ministeri, a la Generalitat, m'has de garantir un contracte programa. I de moment la Generalitat no el signa o no es compromet en aquest contracte programa.
No hi ha contracte programa.
El que inclou és una sèrie d'inversions. La pilota està més a la Generalitat ara mateix que en el govern espanyol. Mireu, perquè s'ha de garantir un contracte programa que està establert amb inversions en els propers anys. Si la Generalitat es compromet i el signa,
expliquem per què.
Una sèrie
que no està d'acord
d'inversions.
Expliquem per què. Perquè no està d'acord en el preu. És a dir, Renfe diu...
Estan negociant el contracte programa.
Sí, estan negociant. És a dir, hi ha una qüestió de preu, no? El preu que diu el Ministeri que costa Renfe, la Generalitat sembla que és molt més,
però
per tant...
no és
que signar un contracte programa
no és el rebuig per se, no és el rebuig per se perquè no vull, sinó perquè estan negociant un contracte
programa, no s'estan
posant d'acord.
Per això, hi ha un contracte programa que s'ha de signar o que s'havia de signar, que per cert abans era, diguem, el Ministeri, que no vull, vull dir que s'han canviat les tornes darrerament, i que ara mateix és la Generalitat la que diu és molt poc, són molt pocs diners el que m'esteu oferint.
Pensem una mica en el...
Encara ho he de posar, la Generalitat el que diu és, encara li hauré de pagar jo a Renfe i encara li he de pagar més diners. Vull dir, perquè hi ha una qüestió, i és que la Generalitat per si mateixa, per entendre's, no té diners. Vull dir que ho ha de demanar tot l'Estat. Per tant, és important posar-se d'acord en la factura, perquè si no, al final, deu d'altra cosa, hauràs de treure.
Sí, no, que deia que hem de, jo crec que la Generalitat ara li deu per Rodalies una part en aquest contracte programa per l'any 22, estan negociant una quantitat, però en tot cas deia que hem de pensar que aquest és el futur de, diguéssim, el futur de Catalunya, és a dir, que hauríem de posar la banya absolutament a intentar resoldre tot el tema de Rodalies i de la qüestió ferroviària.
La mobilitat en general.
La mobilitat, sí, perquè, clar, primer, els governants no han pensat en la demografia. Hi ha pràcticament 5 milions a l'àrea metropolitana. Després, ara s'estan fent obres a una estació que jo conec molt al poble, que és Vacarisses, que és important perquè van tenir un problema molt greu, si recordeu. L'altre dia amb un amic parlàvem, dic, clar, Vacarisses en realitat és una mena que és com un barri de Barcelona. O sigui, hauríem de pensar en aquests termes.
Sí.
Està a 42-44 quilòmetres de Barcelona, és un barri. Tu si diguessis, vull viure a Vacarisses, és un poble realment molt maco, té moltes urbanitzacions i tot al voltant, tens dues estacions, dues estacions, de Torreblanca i Vacarisses, podries viure allà? No, ara mateix no,
perquè els trens passen cada 2 hores.
Massa.
Podria passar un tren cada 20-25 minuts? Perquè seria, realment.
Perfecte.
El futur de Catalunya passa per habilitar tot el Vallès fins a Manresa,
clar,
per una qüestió també que està tot lligat, per tenir una vivenda, per exemple, millor i assequible.
Però és que això ja està passat, perdoneu. O sigui, vam parlar, efectivament, no només per la gentrificació, aquesta és una altra, o sigui, Barcelona, que expulsa molts dels seus ciutadans cap a fora, cap a l'àrea metropolitana, sinó perquè amb la pandèmia, i això vam tenir un informe també demogràfic, que deia que hi havia una pila de ciutadans de Barcelona que no només pels preus, sinó per qualitat de vida, van decidir marxar cap al Maresme, cap al Vallès, cap al Garraf, etc. El que sigui. Tota aquesta gent, continuen molts d'ells treballant a Barcelona. I tu els estàs dient, tu a Barcelona no pots entrar amb cotxe, la idea és que no entres en cotxe. Aquest és el camí que va cap allà, o sigui, una àrea metropolitana cada cop més gran amb gent que eren ex-barcelonins amb un món en què estàs demanant que desapareguin el vehicle privat. O sigui, no, és un cul de sac. Aquí haurien d'abocar-se una quantitat tan bèstia de recursos perquè rodalies, ferrocarrils, metros, funcionin, autobusos, el que sigui.
I no només diners, perquè és evident que tu poses els diners, i com estem veient ara, costa molt de posar-ho tot en marxa. Però realment és la solució, perquè és un win-win per tothom.
Però, per exemple, per Manel, tothom. Quan tu parles amb experts ferroviaris, et diuen que no és tan senzill com augmentar la freqüència de trens i agafar vacarisses i posar un tren cada 20 minuts, perquè després hi ha un problema d'intercanviadors.